Doncs ara, Jordi Ojeda, professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens explicarà el que seria l'organització del temps del treball com a nou paradigma empresarial a nous horaris.
M'ha fet gràcia que es digui que és un tema de molta actualitat. Nosaltres fa quasi 20 anys que ens dediquem a investigar sobre aquest tema i per tant estem contentíssims, diguem-ne, que sigui de molta actualitat. Jo pertanyo a un grup de professors que són del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya i que específicament treballem com a tema de recerca l'àmbit de l'organització del temps de treball. Aquest és el nostre tema de recerca. El grup es va crear a meitat dels anys 90 i és fruit dels treballs de recerca que ha desenvolupat durant diverses dècades el catedràtic Albert Coromines, i que arrel d'una sèrie de peticions que li van venir, d'encàrrecs que li van venir de França a principis dels 90, doncs va acabar dient: ostres, aquí hi ha molt de tema, hi ha moltes coses que estan venint, i va decidir muntar un grup de recerca perquè ens trobàvem que a nivell internacional doncs hi havia poca activitat, hi havia el que nosaltres diem un nicho de coneixement, diguem-ne, una oportunitat, diguem-ne, de recerca, i es va crear aquest grup amb el nom d'Organització del Temps de Treball de meitat dels anys 90. Tota la informació del que estem fent ho teniu aquí, eoli.upc.edu/ott. Això, com que tots ho tindreu, us arribarà. Eoli vol dir Enginyeria d'Organització i Logística Industrial, i OTT vol dir Organització del Temps de Treball. Bé, vam fer diversos projectes de recerca, hem tingut molta difusió a nivell de revistes indexades, de revistes d'especialització, participació en congressos, etc., llibres, premis, etc. I a meitat de la dècada passada va canviar una miqueta aquesta tendència de l'esperit emprenedor a l'àmbit universitari. Vull dir, fa 10 anys estava mal vist crear empreses, ara és al revés, ara està ben vist. Nosaltres vam crear l'any 2007, vam crear l'empresa Rational Temps, després de 2 anys pensant-ho molt bé, amb aquesta empenta de que des de tot arreu ens felicitàvem per els resultats, diguem-ne, de recerca, però no hi havia noció, diguem-ne, de que amb això s'estigués fent alguna cosa. Nosaltres ho tenim tot publicat, tota la recerca que hem fet, tot està publicat, vull dir, quasi tot es pot baixar d'internet de forma gratuïta, i per tant doncs vam pensar que seria una bona oportunitat crear aquesta empresa que ajudés, diguem-ne, a motivar aquesta transferència de tecnologia cap a la societat. Bé, estem dient que estem parlant d'organització del temps de treball. Entenc que tothom parla del mateix, però com que nosaltres som molt disciplinats i molt professors, nosaltres diem que l'OTT és quantes hores treballem, en quin horari i per a fer què. Aquesta és la nostra idea. Com és possible que els professors que venim de l'àmbit de la producció logística acabem fent horaris? Doncs perquè hi ha una part molt important d'aquesta branca de l'enginyeria que són el que se'n diuen els mètodes quantitatius de gestió, simplificant dirien alguna cosa així com les matemàtiques aplicades a la presa de decisions, i hi ha un enfocament similar a l'àmbit de la planificació i programació de la producció. Vull dir que estem parlant d'horaris, però també podríem estar parlant d'una fàbrica. És a dir, aquesta idea de fer de forma, per passos, diguem-ne, de forma escalar, doncs, les diferents etapes del problema. No? Tot això que hem dit s'ha de fer respectant unes condicions i satisfent un objectiu, que pot ser objectius diferents entre si. Si volem maximitzar el benefici, això és una cosa; si volem minimitzar els costos, és una altra; si volem maximitzar la satisfacció del personal, és una altra. Són coses diferents i a vegades estan totes barrejades i totes juntes. Bé, aquí us deia, en tenim diversos documents gratuïts que estan en PDF penjats, quasi tots estan publicats, tesis doctorals, articles, ponències en congressos, vull dir, 19 articles en revistes científiques internacionals, ens consideren el grup més important a nivell internacional en recerca d'OTT, i en tenim uns quants llibres publicats i capítols de llibre, i pensem que en aquest sentit, no sé si sabeu que a Europa els models matemàtics no es poden patentar, als Estats Units sí, però aquí no, i per tant tot això està gratis, diguem-ne, i qualsevol s'ho podria baixar, s'ho podria implantar, o podria utilitzar-ho sense cap problema i si ho entén, diguem-ne, no? Hi ha un dels llibres també molt orgullosos que es va publicar ara tot just fa un any i mig, que és aquest de la rotació del temps de treball, que és un encàrrec que ens va fer l'Ajuntament de Barcelona. Ens va fer l'encàrrec, ens va agradar molt la idea. És el primer llibre, així, per dir-ho així, que no hi ha coses rares, no hi ha fórmules matemàtiques. Ens va dir, escolta, nosaltres tenim aquí una línia d'ajuda a les empreses per fer un nou ús del temps i tal. Diu, ja ha arribat un moment que les empreses diuen, escolta, ja no ens fotis aquest rotllo, ja ens ho creiem, vull dir, veniu a l'Ajuntament, aquí ens expliqueu això, ens ho creiem, diu, ara com ho fem, no? I ens van demanar intentar fer un llibre de divulgació que ens permetés pensar quines situacions, quines problemàtiques ens podien trobar i quines serien les millors solucions. I aquesta és la finalitat d'aquest llibre. Ens el van editar en català, castellà i anglès. Està disponible en PDF gratuïtament a la pàgina doncs, de la Universitat, del Rational Time, de l'Ajuntament, etc. I per tant us convido a que ho pugueu llegir, no hi ha cap problema. Hi ha un discurs, diguem-ne, que no apareix, vull dir, un discurs, vull dir, que és de lectura de tauleta de nit i que no hi ha fórmules i no hi ha coses rares pel mig. Nosaltres hem anat sortint bastant als mitjans de comunicació, aquí he posat tres exemples, però en tenim moltíssims exemples, vull dir que això és una evidència de que això ha canviat molt en una dècada. De fet, quan jo vaig començar la tesi a finals dels anys 90 i vaig dir que faria la tesi doctoral sobre aquest tema, em miraven com un bitxo raro. Quan vam decidir fa uns quants anys muntar l'empresa, em deia, ostres, això de què va aquesta història? I quan vam començar a sortir notícies als mitjans, bueno, surten uns titulars, aquests són uns que he escollit, tres, perquè veieu també que hi ha una certa barrera intel·lectual que ens pot arribar a perjudicar. Jo tinc amics que em diuen que aquest tipus de titulars perjudiquen el meu negoci, perquè sempre es diu, ui, esto es muy raro, nosotros no necesitamos cosas tan raras i això és molt difícil. No? Però en realitat moltes vegades ens basem en sumar i restar. Llavors la gràcia, diguem-ne, de tota aquesta investigació és saber què has de sumar i què has de restar, diguem-ne. Bé, és veritat que hi ha una tendència a parlar amb els mitjans de comunicació i això ho destaco perquè això ens afecta, ara ho veureu des d'un punt de vista sociològic com té una repercussió important amb les nostres organitzacions. Nosaltres portem, jo porto més de 10 anys fent un recull de notícies als diaris, l'utilitzava molt amb les meves classes de doctorat en aquest àmbit, per sobretot identificar els errors de les notícies. O sigui, hi ha hagut moltíssims titulars que no responien a la realitat, o bé per vocabulari, notícies de dir, tal empresa instal·la una jornada anualitzada, no? I els trucava i diu, no, aquí no estem instal·lant això, no? O una bossa d'hores, no? I dius, ostres, pues no és això, no? I hi ha una certa confusió, Aquí, això és una pàgina sencera d'un diari del mes d'octubre passat, en què diu, la reducció d'horaris, un repte que poques empreses apliquen, però després el discurs també és molt confús, I, bueno, no s'entén, parla del teletreball com una forma de relacionar els horaris, etc. Veus, clar, a mi m'agrada destacar això perquè això és el que llegeix la gent, això és el que ens arriba i el que està formant o deformant, no ho sé, el personal. No? Això són titulars de l'últim any de molts diaris, quan l'època forta de la crisi i sobretot abans de la reforma laboral, quan es parlava de creacions laboral i familiar s'erigen en antídoto de la crisi, l'horari actual és intolerable i poc rentable i perjudica la família. També quan es parlava del model alemany, diu Salgado prevé reducir la jornada laboral en la indústria, això són titulars, molts d'ells inclús de titulars de portades dels diaris. No? Això és de la televisió, propostes de la reforma laboral, model alemany i fomentar la contratació parcial, això és una entrada d'un telediari d'àmbit estatal. No? Per tant, això és el que la gent escolta, el que la gent llegeix, el que la gent li arriba i per tant hi ha una formació de formació que està canviant el nostre entorn. No? Si entrem en matèria, bueno, ens trobem en un entorn que està canviant. No tornem a parlar del que hem parlat fa un moment, però tothom entén que hi ha canvis familiars, estan canviant les estructures familiars, estan canviant les llars, i estan canviant els hàbits personals. Ara es parla de la generació del mil·lenni, que han de conviure amb altres generacions anteriors i que cadascú pues, té la seva idiosincràsia. Jo ara, ara estava pensant en la intervenció anterior, estava pensant, l'altre dia estava fent una entrevista amb un possible becari que anava a entrar a l'empresa, jo li estava parlant doncs d'una feina, d'un perfil, d'una formació, d'una carrera professional, d'una possible contractació, d'un sou ara i d'un sou una perspectiva, i la primera resposta que m'ha dit va dir, podré anar al migdia al gimnàs? Tu què dius, no? A veure, espera't un moment, vamos a repetir, no? Bueno, pues això és el que hi ha, és el que estem trobant i la situació, i bueno, hi ha tota una d'això, no? Per tant, entenem, simplificant, que hi ha una demanda de les persones per fer un ús personal del seu temps. Aquí quan parlo de conciliació, parlem de conciliació en el seu terme més ampli. Conciliar vol dir temps per la família, però també vol dir temps per la salut, per fer esport, per no fer res, per la cura, per el que sigui. Recordeu que conciliar vol dir solucionar un conflicte entre dues coses oposades. No? Conciliar, el que nosaltres reclamem és que nosaltres tinguem llibertat de gestionar el nostre propi temps. No? Això és el que ens ve. No? I per tant, això afecta el cicle vital de les persones i per tant el seu benestar. Per una altra banda, ens trobem en un context de crisi en què les empreses demanen flexibilitat. Demanen flexibilitat, entre altres coses, per adaptar-se a la demanda. Una gran part de la nostra activitat econòmica pertany a l'àmbit dels serveis. I el servei té com a característica que no es pot acumular, no és una fàbrica que fa estoc i si necessito més, doncs en faig més i fico el magatzem, sinó que ens hem d'adaptar en funció de les necessitats dels nostres clients. I nosaltres per anar a comprar el pa no anem a la Xina, vull dir que hem d'anar al costat de casa. No? Com això n'hi ha moltíssims exemples i el que ens demana, diguem-ne, el que ens demana les empreses és una exigència de flexibilitat amb un entorn de gent que llegeix els diaris i que veu la televisió també i que tothom veu, doncs el que hem dit abans, una necessitat de tenir més oci, poder fer més coses i de no treballar tant, diguem-ne, no? Per tant, hi ha una situació de conflicte, de negociació aquí al mig, en el que totes les dues parts s'han d'entendre. Nosaltres ens hem trobat molts casos que responen una miqueta als comentaris que hem sentit fa un moment d'empreses que presumeixen de molta flexibilitat i en canvi la gent no està del tot contenta. No? Per què? Doncs perquè en una situació inclús de bon rotllo, de bona relació laboral, de poca gent, no? I, escolta, nosaltres tenim una empresa d'aquí de Girona que són 12 persones i hi ha molt bona relació, molt de complicitat, diguem, entre la gent, doncs què passa? Doncs que quan hi ha feina tothom es queda perquè som responsables i perquè hi ha crisi i perquè tirem del carro i no sé què, però això es fa a canvi doncs, que no et preocupis que un dia que ho necessitis doncs, ho pots agafar. No? Ho pots agafar és el que hem dit fa un moment, ho pots agafar vol dir que en cas de necessitat extrema, urgent, tu tens la seguretat que la teva empresa donarà suport pel que calgui. Escolta, demà ets en el metge, no et preocupis, no cal ni que m'ho diguis, endavant. No? Què passa? Que només ho fas quan és una necessitat extrema i urgent. I per tant, sempre en aquests casos de bon rotllo, sempre acaba perjudicant-se inclús en aquests casos amb el treballador. Bé, estem amb també amb un personal polivalent. Això, en principi, és bo. Estem formant a la gent, hi ha estudis que demostren doncs, que la formació, la capacitat que puguis fer diferents tasques i tal, això és bo, és motivador i és engrescador, però això també fa que la persona que ha d'escollir com repartir les tasques tingui més possibilitats. No és el mateix que si aquesta persona només sap fer una cosa, això és una decisió molt fàcil, però si aquesta persona pot fer diverses coses i està junt amb altres persones que tots poden fer diverses coses i s'han de fer totes aquestes a la vegada, doncs fa que la decisió sigui més difícil. Estem en l'àmbit dels serveis, que fa que les corbes de demanda diària, setmanal i mensual sigui diferent al llarg de l'any, i també estem en un context de globalització. Tot això el que fa és situar-nos en un context de complexitat de gestió dels horaris. Complexitat de gestió dels horaris, perquè tendim cap a organitzacions en què hi hagin horaris individualitzats. És a dir, que cada una de les persones de l'organització acabi tenint un horari propi, que només sigui d'aquesta persona. I inclús amb la possibilitat que aquest horari pugui anar evolucionant al llarg de les setmanes. Nosaltres, en la nostra empresa, som 11 i n'hi ha 11 horaris diferents. 11 horaris diferents. Cadascú fa una història diferent. Però clar, augmenta la complexitat dels horaris. Jo, hi ha un exemple que explico molt. Jo arribo un dia, vinc d'una reunió de fora, arribo a la feina, arribo a les 11 i sec, miro al meu voltant i hi ha una taula buida. Aquesta taula buida, per què està buida? Perquè aquella persona aquell dia se l'ha agafat de vacances? Perquè s'ha agafat unes hores? Perquè està malalta? Perquè està fent teletreball? Bueno, puc tornar boig amb totes les possibilitats que hi ha, i això amb una persona, si en tinc 10, imagineu-vos totes les... Et puc trucar a casa? Et puc trucar al mòbil? Tot això és el que fa que augmenti aquesta complexitat. Per centrar el discurs de l'organització del temps de treball, jo separo simplificant el problema en tres grans nivells, el nivell micro, meso i el macro, i això abans que nosaltres estem al mig, però fem una petita referència a nivell micro i macro. A nivell macro són aquells horaris que nosaltres simplificant també diem que són els horaris de la societat que no podem interactuar perquè ens afecten molt. Són els horaris doncs, del calendari escolar, els horaris dels mitjans de transport, els horaris de la televisió també ens afecten, els horaris comercials, els centres de salut, els horaris dels bancs, tot això el tenim al voltant nostre i ens afecta. I a més són horaris que, el que em deia fa un moment, són horaris que hem anat canviant entre tots i que ara els trobem allà i no sabem ben bé per què hi són. No? Hi ha gent que em pregunta això, per què això a Portugal es dina a les 12 quan nosaltres aquí dinem a les 2 o a les 3. No? Doncs resulta que a Espanya els nostres avis dinaven a les 12. Nosaltres hem fet l'horari que s'ha fet a tot arreu, que és l'horari de la natura. Per diferents temes diguem-ne de la època franquista, de la postguerra, doncs hem anat canviant els horaris, hem anat canviant la forma de distribuir el temps al llarg de la jornada i l'efecte també dels horaris de televisió tenen un clar domini diguem-ne sobre els horaris de la societat. O sigui, aquí a Espanya quan comença la pel·lícula per la nit és quan acaba el prime time a Europa. No? Doncs tot això té un impacte important sobre les nostres vides. No? Aquí tenim un titular d'una persona molt coneguda als mitjans de comunicació, que en una presentació d'un llibre deia tenim un horari antifamília. O sigui, això es refereix als horaris de la societat, aquests horaris diguem-ne, que ens afecten diguem-ne, i que no, sembla que no tinguem una activitat de decisió. Com ara els dissabtes a la nit, a les 10 i mitja de la nit, fan pel·lícules per nens petits, no? A la televisió. Una altra cosa són el nivell micro que us deia. El nivell micro, nosaltres també hi treballem a la universitat amb aquest tema, que són gent d'organització, que és el que nosaltres coneixem com mètodes i temps, i que fa referència als temps que afecten el lloc de treball. La decisió de com treballes, com t'organitzes, com mires l'agenda, com contestes el telèfon, com t'organitzes al llarg del dia, això són activitats de mètodes i temps, que no hi entrem en aquest discurs. En sabem, però no hi entrem ara. Nosaltres estem a nivell meso, que està aquí enmig, que és aquest que us deia abans de l'organització del temps de treball. L'organització del temps de treball vol dir planificar per saber quantes hores, programar per saber en quin moment i assignar per saber quina feina. Llavors ens trobem que tenim una eina, que és la OTT, on volem competir en costos i més ara que mai, quan ens estem trobant que s'ha disminuït dràsticament el número de les hores extres a les empreses. Nosaltres ens trobem amb empreses i diuen, escolta, ja no fem hores extres i el que fem és, amb bon rotllo i bona voluntat, la gent es queda a canvi de suplir hores. No? Llavors, això està creant uns conflictes terribles. No? I tot això ho estem fent amb personal polivalent qualificat que demana benestar, demana flexibilitat i demana conciliar per part de la gent, de la societat. Bé, això el que nosaltres estem indicant és que anem cap a un canvi de paradigma, anem cap a una revolució en la forma d'entendre l'organització, va més enllà del teletreball, diguem-ne, sinó d'una forma diferent d'entendre l'organització, la valoració per objectius i no tant per presència, per fitxar, etc. No? Aquest canvi de paradigma, el que ens afecta a nosaltres,
és la proposta d'utilitzar dos impulsors relacionats amb l'OTT, un impulsor fent ús de sistemes d'optimització que poden ser de molts tipus, poden ser models d'optimització, poden ser sistemes de cues, sistemes de simulació, etc. Hi ha moltes solucions, pot ser sumar i restar. I l'altre impulsor és l'utilització intensiu de les TIC per tal de gestionar tota aquesta informació que hi ha al voltant d'aquesta organització del text de treball. El primer impulsor és el que dèiem fa un moment, o bé algoritmes matemàtics, o bé la possibilitat d'incorporar moltes condicions que a mà són difícils. Nosaltres hem trobat casos, ara fa poc hi ha hagut una vaga de maquinistes de tren, que els vaig estar parlant amb ell, i quan em van ensenyar un acord laboral que tenia 125 punts, i quan anàvem pel sisè li vaig dir, no cal que continuïs, perquè el sisè és contradictori amb el 2 més el 4. I el tio, ostres, i això com ho has vist? No? Pues, li vaig fer unes fórmules, li vaig demostrar, i vaig dir, ostres, què passa? Doncs que ens dediquem a fer reunions en què anem acordant, anem aprovant, anem fent la foto, i després allò no hi ha manera de complir-lo, de seguir-lo, d'aprovar-lo i de fer-ho, diguem-ne. No? I, bueno, i a més, per cert, ara que estic dient això, sabem la notícia als diaris de que hi ha vaga, però no sabem per què ha deixat d'haver-hi vaga. No? Això és un altre tema. Si, els mitjans, no? No? Hi ha un conflicte de no sé què, no? I, bueno, i on està la solució? Què ha passat? No? Vull dir que ens quedem sempre a mitges. No? És una situació estranya, des dels controladors aèris, que també ells deien, els pobres controladors deien que també tenien un conflicte d'hores i un conflicte de treballar amb molta i tal, doncs, bueno. La qüestió és que hi ha moltes condicions, 5 minuts? No? Ah, d'acord. Doncs la idea és que tenim la possibilitat d'entendre que el problema de dimensionar les plantilles, d'assignar les tasques, de fer els horaris, de dissenyar els tots, són problemes complexes i per tant, doncs, l'ajuda d'aquests sistemes ens poden ajudar. El fet de que la gent sigui polivalent introdueix nous conceptes, com per exemple el concepte de l'eficiència, el concepte de la idoneïtat, són temes interessants doncs, que abans no es tenien en compte que nosaltres hem pogut anar incorporant amb això. També l'ajuda a la presa de decisions, és a dir, hi ha un canvi de torn, hi ha algú que no es presenta, a qui truquem, doncs com es fa ara? Doncs, bueno, doncs agafo un llistat i començo a trucar i ja, bueno, doncs nosaltres tenim sistemes que permeten fer una llista endreçada de qui és el primer que hauries de trucar en un cas d'incidència. Aquest és un cas d'una aplicació de dimensionament d'una plantilla d'un centre important de visites que hi havia unes 25 persones, una empresa molt important. Doncs, diuen, en una reunió el director de recursos humans vol fotre fora dues persones d'aquest departament, el director del departament diu, no, jo venia a la reunió per dir-te que volia dos més, doncs al final hi ha un conflicte de més o menys dues persones, doncs al final em contracten i el que faig jo és un estudi d'horaris, de càrregues, de torns, i al final la meva proposta és que contractin a una persona. I ho haig de fer d'una manera que ho entenguin i que entengui per què hem arribat a aquesta conclusió i que a més ho puguin aplicar a ells i al final doncs, van acabar contratant aquesta nova persona. Per cert, ara que ha passat un temps, ha passat més d'un any, després em vaig adonar al cap del temps que tots dos estaven emprenyats perquè el que volia fotre fora dos va agafar un i el que volia dos va dir, i tu per què m'has fotut? No? Però bueno, bé, amb això acabem aquesta primera part. Anem a veure l'altre impulsor, que és l'impulsor de les TIC, que és bueno, l'utilització d'usos de programes individualitzats que puguin tenir accés per internet i que pugui gestionar-se la seva informació. Fugir de l'horari que val és el que hi ha penjat a la paret. O un altre exemple que vaig veure en un hospital, que hi havia un pòstit que deia si algú fa hores extres i cau el pòstit de la pissarra no les cobrarà. Clar, això, no pot, això va passar fa poc, això ho vaig veure fa molt poc. Clar, estem en una societat en la que el 100% del nostre entorn tothom té mòbil, tothom té internet, tothom sap manegar-se amb aquests estris, i al final l'horari és el que hi ha penjat darrere de la porta. Això també m'he trobat amb empreses molt conegudes, molt importants, inclús amb edificis grans, que et diuen el que has de fer és quan marxis mirar l'horari que hi ha darrere de la porta per veure si hi ha hagut algun canvi. No? Clar, això no pot ser. No? Bé, per tant, estem parlant de possibilitat de diagramar els processos que hi ha al voltant dels horaris. Hi ha gent que s'emporta els horaris a casa per si hi ha un problema. Jo amb una carpeta que ja s'emporta a casa per si m'han de trucar. No? I si aquesta persona té un accident, bueno, o no només si té un accident, a vegades dic, enviem els quadrants que tens ara i no hi ha qui ho entengui. De fet, quan li demano que m'ho expliqui, a vegades no saben ni explicar-t'ho aquestes persones que ho han fet. No? Fa poc em deien que l'Excel és el virus, és la pesta negra d'avui en dia de les empreses, tot ple d'Excels, però després si canvia, aquella persona se'n va, és molt difícil recuperar aquest coneixement. No? Això són diagrames de fer torns, d'intercanviar torns, de demanar vacances, etc. Això és un exemple, aquesta és la nostra aplicació Rational, que és la possibilitat de tenir un usuari per poder entrar i poder veure el seu horari, tenir les seves dades, veure les seves condicions de contracte, la seva polivalència, de què és capaç de fer. Una altra cosa, per exemple, ens ha passat, doncs deien, un hospital ens deia, mira, nosaltres el 60% del temps hem de fer la nostra especialitat i l'altre 40% ho hem de repartir en altres especialitats perquè si un dia estàs de guàrdia i hi ha una operació, no pots dir, oh, escolta, és que jo aquesta operació no és de la meva especialitat, no, això no pot ser. Clar, jo li preguntava a la persona, i com ho feu? Com creieu que ho feien? No ho feien, no? Ningú fa, no? Vull dir, si pengen, pengen a la paret allò on estan, en quin quiròfan està, qui es preocupa de mirar en quin percentatge s'ha estat en els últims 6 mesos en un quiròfan o en un altre? Ningú. No? Però, bueno, aquest tipus de recursos et permet tenir l'històric de l'assignació l'últim mes, l'últim 3 mesos, etc. No? Bueno, això són tipus de contracte, informació dels convenis, això són registres de peticions, en la que una persona registra que demana una ausència, pot ser a posteriori o amb anticipació, pot fer una compensació d'hores, pot demanar vacances, etc. Són exemples d'intercanvis de llocs, la gestió individualitzada del calendari laboral veient doncs, els seus dies laborables, els dies festius, les seves peticions, etc. Bé, clar, tot plegat, aquests dos impulsors generen avantatges quantitatius i qualitatius tant des d'un punt de vista personal com des d'un punt de vista de les empreses. Per tant, és una combinació amb diverses dimensions. Els dos impulsors, els dos elements actors d'aquest tema i avantatges quantitatius i qualitatius, que vol dir la possibilitat de poder valorar econòmicament aquest impacte o des d'un punt de vista de satisfacció, que a vegades també té un impacte econòmic però més difícil de mirar. Ja comencem aquesta segona part. Nosaltres dividim aquest problema, diguem-ne simplificant, en dos grans problemes. El que diem la demanda contínua i la demanda variable. Vull dir, perquè us aneu amb idees molt clares de que no estem parlant aquí de coses molt, molt estranyes. No? Clar, la primera cosa que em podíeu dir, escolta'm, vostè, tot això que està explicant, aquí ho aplica, a l'administració, empreses grans. Bé, la idea és que heu d'entendre que no depèn ni del tamany ni del sector, que és un dels grans errors de l'administració, i m'he tingut moltes baralles i no me n'he arribat a entendre. Diu, aquesta empresa és del sector tèxtil i fem no sé què. No, sector tèxtil. Té la mateixa necessitat d'horari la persona d'administració, que la persona que està en planta, que els comercials, que la gent de manteniment? Oi que no? Per tant, que no depèn. Jo tinc casos, departaments del sector de la salut que es comporten exactament que el cas d'una comissaria de policia, però clar, només ho sé jo. Si veig un, veig l'altre i dic, sou iguals, m'és igual que sou policies, sou metges o sigui una fàbrica, per mi sou els mateixos. No? Per tant, és evident el tamany, per mi un hospital de 1.000 treballadors són 50 empreses de 20, així de clar. Doncs, bueno, anem a veure el primer cas, el cas de demanda contínua, això no hem inventat del rol de nosaltres, això existeix des de fa molts anys, si teniu un llibre que digui com dissenyar turnos, doncs, això és el que hi ha. Vull dir que hi ha molts llibres, hi ha moltes solucions, hi ha els problemes clàssics que ens podem trobar, de definir els torns, la durada, els canvis, etc. Els permisos. Aquest és un exemple que m'agrada explicar, perquè a més fa 2 anys ja que el vam fer i tenim dades. Això és un cas d'uns caixers a l'aeroport que pràcticament caixers vol dir que venen bitllets d'avió i que pràcticament els divendres li deien horari que farien dilluns. Amb un grau d'alcetisme molt alt, també de rotació molt alta, bàsicament creiem creien que era per motius d'horaris, uns horaris duríssims, fins i tot et poden dir, el divendres et podien dir, el dilluns tens vacances, i la setmana que no vinguis que et toquen vacances. Hòstia, divendres. Doncs amb un ambient molt conflictiu, tots emprenyats i tal, i amb molts problemes de seleccionar la gent, perquè necessiten clar un perfil de molts idiomes, de molts, de molts coneixements, perquè estan treballant en moltes combinacions de vols, de cobrar i no sé què, per tant necessitaven un mes per formar-los. Una altra anècdota, quan jo, a mi em van cridar, em van dir, escolta, diu, vostè no sé què farà, ni de què en sap, ni el que ens explicarà, diu, però ja li diem que ningú podrà fer vacances ni al Nadal, ni a Setmana Santa, ni a l'agost, que és la punta forta de la nostra activitat. Jo li vaig contestar, mira, no tinc ni idea el que m'explicaràs, ni el que feu, ni quin problema teniu, però ja et dic jo que la gent farà vacances en aquestes èpoques, i ja us dic jo que en fan vacances. Bueno, el resultat, ja tenim mesures, això és d'un any i mig després, l'absentisme s'ha baixat a un número raonable per malaltia normal, la rotació no n'hi ha, això com que es va fer fa dos anys, doncs és de fa dos anys, vaja, vull dir que és una altra època. Un ambient més de bon rotllo, però el bo, a més ara, és que hi ha gent d'altres companyies que venen i es diu, escolta, si hi ha una baixa, m'ho dieu que a mi m'interessa venir aquí. Per tant, hem passat de tenir problemes per trobar gent, problemes per formar-los, amb costos importants, a tenir una bossa de candidats formats esperant per entrar. I això, l'única cosa que hi ha entre el de l'esquerra i el de la dreta, va ser analitzar l'organització del temps de treball, l'horari i el calendari laboral. Bueno, aquí teniu exemples de pantalles de com gestionar horaris, etc. Si això que us deia que era demanda contínua amb organització de torn, si anem a veure demanda variable, amb contínua també hi havia variabilitat en la demanda, no és el mateix a les 4 de la matinada que a les 4 de la tarda. Nosaltres aquí tenim el problema, això de l'estat de l'art, diguem-ne, el dividim en tres grans parts per la seva complexitat, que és planificar, programar i assignar. Si anem a planificar, clar, la forma tradicional de gestionar les puntes de feina és amb hores extres. O sigui, sempre s'ha fet amb hores extres. El que hi ha ara és la possibilitat d'utilitzar comptes d'hores o analització de la jornada o sistemes híbrids que us permeti gestionar aquesta flexibilitat d'aquesta punta. Bé, la bossa d'hores vol dir que tu vas carregant hores sense cobrar les hores extres a canvi de que en un altre moment les compenses i les vas equilibrant per fer un saldo zero a final d'any, per exemple. No? I la jornada anualitzada vol dir que al llarg de l'any has de fer unes hores determinades, 1.700 hores, per exemple, i pot ser que de mitja facis 40 hores, però una setmana potser fas 45, una altra setmana fas 33, una altra setmana fas 43, una altra setmana fas 37, etc. Això vol dir jornada anualitzada. Doncs bé, clar, la jornada anualitzada l'aplicarem quan hi ha una demanda estacional i la bossa d'hores l'aplicarem quan hi ha una certa variabilitat en la demanda. I un híbrid serà quan tens una jornada anualitzada amb una certa variabilitat. Aquest és un exemple de com nosaltres gestionem amb aquest sistema que hem desenvolupat, com gestionem la bossa d'hores, precisament, en què anem apuntant quan compenses, quan carregues i queda un registre dels motius, de la data, de quin moment ho has demanat, el motiu, si s'ha aprovat o no s'ha aprovat, etc. Això és molta informació individualitzada, com us deia abans, individualitzada, que fa referència a cada treballador. Això és el que veuria el gestor, i en canvi cada treballador només veuria el seu i es pot limitar què pot fer cadascú, etc. Això és un exemple de l'aplicació de mòduls matemàtics en un cas de jornada anualitzada. El que teniu aquí en blau és la capacitat necessària i en vermell el que feies a mà, amb un petit dèficit important en alguns casos i un superàvit en alguns moments de l'any, doncs com a partir d'aquests mòduls matemàtics podem arribar a fer que la línia vermella s'aproximi al màxim possible a la de necessitat. Doncs, bueno, sapigueu que hi ha moltes de les activitats que vam desenvolupar que són fruit dels encàrrecs que ens veníem de França. Nosaltres a finals dels anys 90 va començar a introduir-se la jornada de 35 hores a França a canvi d'una flexibilització de la jornada anualitzada al llarg de l'any. Però seguint una quantitat de restriccions que en el llibre aquell que hem posat al principi, en el llibre blau que sortia aquí, doncs ocupaven 10 pàgines. Vull dir que les condicions que ha de complir l'empresari són molt dures perquè no hi hagi un abús. I per tant, a mà és molt difícil, vull dir que la mitja de no sé què, per exemple, aquí veureu casos, aquest és un cas, a partir d'aquí tots són casos reals, alguns anirem, explicarem més ràpid que altres. Això és una fotografia de l'horari d'una persona dels 52 setmanes de l'any, de l'una a les 52, en què tenia una flexibilitat entre 25 i 48 hores, i una setmana, doncs mira, una setmana feia 33, una altra feia 32, una altra feia 28, una altra feia 42, etc. Doncs aquí ens van demanar intentar que hi hagi el mínim número de jornades diferents per no marejar la gent, i a més, quan li donessis una jornada a una persona, que aquella jornada s'aguantés el màxim de temps possible. I aquesta és la solució d'una persona, aquí treballant, aquí no ho posa, però al voltant de 80 persones en aquesta empresa, doncs vam proposar tres tipus de jornada i quan li donaves una jornada a un treballador intentar mantenir-la el màxim de temps possible si era així. I això és, és un diagrama per una persona. Ens han d'estar amb 80 diagrames com aquest i que tots estiguin ben coordinats i optimitzats. Bé, això són casos de com repartir també la jornada perquè sigui el màxim de regular possible, és a dir, d'acord que ja faig jornada anualitzada, però ja que em dones jornada anualitzada, a canvi intenten donar-me la màxima regularitat possible. Això és un repartiment homogeni d'hores extres, això és com analitzar, això és una cosa que passa molt a les empreses, que diuen, escolta, l'altre dia em ve una empresa, mira, nosaltres tanquem el mes d'agost i com que la gent demana i tal, doncs el que hem decidit, tancar les dues setmanes del mig i les altres dues setmanes posem doncs, tot l'estiu que el puguin agafar. Però clar, depèn de com ho agafis, et pot generar un problema de producció o d'atenció o el que sigui, i això es pot analitzar i es pot mirar aquesta rigidesa. Hem trobat diversos casos, això són exemples, ens han trobat diversos casos en què hi ha gent que aprova coses que en realitat és un perjudici i no ho saben. Ens han trucat gent de sindicats o gent que surten d'una negociació i diuen, escolta Jordi, hem aconseguit tal. I, hosti, pues, això és pitjor que el que tenies abans, si no t'has donat compte. No? Clar, bueno, és el que hi ha. Aquest és un exemple també interessant, això és un cas real i també ho teniu a les ponències aquelles que hem vist al principi. Està escrit el cas, aquest és una empresa de 250 treballadors en què es va analitzar el següent, fixeu-vos. Imagineu-vos que treballes 40 hores setmanals i tens una jornada de 40 hores setmanals i utilitzem aquest resultat com a referència en quant al resultat econòmic de l'empresa. Si el treballador accepta una petita flexibilitat que treballis entre 40 i 50, és a dir, que quan t'hagis de quedar, en comptes de pagar-te hores extres, ho facis a canvi de fer més dies de vacances, això és així, doncs el benefici de l'empresa creix un 29%, el benefici de l'empresa. Si aquesta flexibilitat és entre 30 i 45, és a dir, que hi hagi setmanes que diem febles i setmanes més fortes, el benefici pot augmentar el 37%. I aquest cas de la dreta no l'explico perquè ja veieu els números, però aquest és bastant dur en quant a flexibilitat perquè és molt exigent. També n'hi ha empreses, però és molt exigent. Anem a quedar-nos amb aquesta columna. Anem a dir ara que, ja que tu li estàs dient al treballador que treballarà entre 30 i 45 hores, anem a veure si disminuïm les hores que treballa al llarg de l'any. Si li disminuïm 2 hores, el benefici pràcticament queda igual. El benefici pràcticament queda igual. I si de mitja treballa 35 hores, que és el que ha passat a França, perquè a França no, d'un dia per l'altre no s'aixeca un i diu ara vamos a trabajar todos 35 hores, en francès, no ho diria? Però això no es diu d'un dia per l'altre, això s'ha d'estudiar. Clar, si tu de mitja treballes 35 hores, resulta que amb aquesta flexibilitat encara acabes augmentant el benefici un 20%. Imagineu-vos la cara d'un empresari que li dius, si a cada un dels 250 treballadors que tens li fas treballar 200 hores menys a cada treballador, guanyaràs un 20% més al final d'any. Us imagineu la cara que posa aquest senyor? Senyora? No s'ho creu, no? Però és tot el que hi ha. És tot el que hi ha i és aquesta, jo crec que és aquesta feina que hem de fer nosaltres de divulgació, d'anar explicant casos, d'anar posant exemples, d'anar posant números perquè puguin comparar abans i després. Bé, això és el cas de programació, n'hi ha molts exemples, aquest tenim pantalles de com gestionar horaris i assignacions, bé, aquí no hi entro, això és entendre fórmules matemàtiques que fan por, abans que us talleu les venes, això és un exemple també, això és un exemple de com dissenyar els horaris d'una botiga d'un centre comercial, això és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, això són les 7 del matí i això és les 10 de la nit, 7 del matí i 10 de la nit, i aquesta és la corba mínima de gent que hauria d'haver-hi a la botiga, la corba necessària, la vermella, i la verda és la corba resultat del projecte aquest. No? Doncs en una botiga d'un centre comercial pot haver-hi entre 30 i 40 persones diferents amb horaris diferents. I per tant, aquest és un exemple més. Això ho feien abans, quan abans que entressin nosaltres, ho feien el que nosaltres dèiem els llençols. És a dir, posàvem una cartolina enorme sobre la taula, anàvem amb rotuladors i anàvem fent i anàvem sumant. Hi ha gent que quan m'expliquen com fan els processos, dic, escolta, tu això ho fas amb cartolines de colors. Diu, no, això ho fem un Excel i fotem... Diu, no. I, bueno, i quan, efectivament, quan m'envien l'Excel i l'obro, tot de colorines, i a més a més colorines que al final s'imprimeixen i van comptant amb el dit, no? groc, no? vermell, tot el que hi ha. Quan jo dic que fem una gestió artesanal, no vull dir que estiguem fent-ho allò amb una pedra i picant no sobre la pedra, no. És possible que ho estiguin fent en Excel i un bien per correu electrònic i tal, no? Però al final el que hi ha és un paper penjat a la paret amb el teu horari i t'apanyarà si el veus o no el veus. No? Bé, bueno, aquí hi ha més exemples. Això és una pantalla de gestió de les vacances, per exemple, això típic de... ara com es fa això de les vacances? Agafa un Excel en totes les files, s'envia, va passant d'un en un, cadascú va posant unes creuetes i quan arriba al final el jefe diu, ui, este dia aquí no hi ha nadie, no puede ser, volveu a passar-lo, ja us apanyaré, poneu-nos d'acord entre vosotros. Això, follon. O l'altre dia, per exemple, em vaig trobar un cas d'un senyor que em deia, normalment els horaris acaba fent un company. Els horaris del policia fa un policia, els horaris del metge fa un metge, els horaris del infermer fa un infermer. Acaba fent un company. I a més a més, a vegades, nosaltres diem que els horaris, fent un símil al món de la salut, diem que és una malaltia, com es diu, una inflamació oculta, una inflamació amagada. Perquè una inflamació amagada vol dir que tu tens alguna cosa dintre que està malament, que allò es va fent més gran, ho saps, i un dia s'ha fet tan gran que t'afecta el fetge, no? I a vegades vas al metge pel fetge, no per la inflamació, i a vegades inclús aquesta inflamació es fa tan gran que et fa mal i es converteix en un tumor i tal, no? Amb els horaris passa el mateix, vull dir que jo estic segur que si ara us pregunto a tots vosaltres, bueno, passa que si vosaltres si esteu aquí és perquè esteu conscienciats, però jo estic segur que si pregunto als vostres jefes respectius, tots diran que no hi ha cap problema d'horari. Nosaltres aquí ho tenim molt ben organitzat, funciona molt bé, molt bon rotllo. Ara fa poc vaig estar en una empresa, vaig parlar amb una empresa que té botigues per tota Espanya, vaig parlar amb el director Guzmán i diu, nosaltres els horaris, cap problema, ho tenim molt ben organitzat, molt bé. Diu, vale, cap problema. Baixo. Vaig a la botiga que hi ha baix, parlo amb el gerent, diu, horaris, diu, el problema número 1, tot el dia amb problemes d'horari. Hòstia, però si el teu jefe m'acaba de dir que no tens, diu, home, si el truca el tio no li diré que tinc problemes. No. Bueno, però tot és el que hi ha, això és el que hi ha. Una altra situació, diu, escolta, hi ha una persona que m'ha donat vacances pel mes d'octubre. Clar, li dic que no, perquè li has dit que no. Diu, va, no em posaré ara a mirar si l'octubre li puc dir que sí o no. I a més, si li dic que sí, després li dic que no el dia abans, també l'estic perjudicant. Clar, nosaltres vivim en un país en què li hauries de donar petons a una persona que et demana vacances fora de l'agost. Clar, per fer-li entendre amb aquest empresari això, ostres, que no ho veus. Bueno, tot això és pedagogia que hem d'anar fent, eines perquè puguin anar prenent decisions, que vegin les ausències, les compensacions, etc. Per últim, hem dit que hi havia tres fases. Clar, al final acabes donant la feina amb algú, et pots de fer això. Això també té una certa complexitat, això és el que nosaltres diem sistemes multicriteri, perquè clar, estem barrejant criteris econòmics, criteris de feina i criteris de preferències dels treballadors, tant de l'organització com dels treballadors. He anat cap enrere. Per tant, aquí hi ha moltes coses que clar, estem sumant peres i pomes, estem sumant diners amb aspectes, ara ho veureu aquí, per exemple, aspectes ergonòmics o legals o de necessitat de la gent, i això s'ha de fer. I clar, dius, com pots fer un model matemàtic que sumis els diners amb el que vol la gent, amb no sé què? Bueno, però s'ha de fer, perquè ho estem fent de forma inconscient quan prenem decisions en la nostra feina del dia a dia. Doncs bé, per acabar l'exposició, clar, ara ja hem fet l'estat de l'art de totes les tècniques, hem explicat els avantatges d'utilització de les TIC. Clar, això vol dir que hi ha uns avantatges quantitatius i qualitatius, que és el que a vosaltres us interessa, són els arguments. Hi ha qui m'ha seguit diu, ostres, has canviat el discurs, abans parlaves de lo bo que era la flexibilització i ara parles de lo bo que és estalviar costos, no? Clar, és que si ho parles en llenguatge de les empreses o no t'escolten, no? Doncs bé, anem a parlar de quartos, de diners. Avantatges quantitatius vol dir estalvis que pots mesurar i que pot tenir un impacte molt important. La primera és, evidentment, dimensionar correctament les plantilles, reduir el nombre d'hores extres. Això està passant, les dues coses estan passant sense voler. O sigui, hi ha una contracció de les plantilles, quan se'n va algú, si és que no el fotem fora, quan se'n va algú no posem a ningú en el seu lloc, i hi ha moltes empreses que diuen no, ja no fem hores extres. S'està reduint l'absentisme a la rotació, ara n'hi ha números que enganyen una miqueta, en època de crisi es redueix bastant l'absentisme, però bueno, es pot aconseguir, per exemple, amb aquell exemple que hem posat de l'aeroport. Nosaltres diem, tenim proves de que disminuïm al voltant del 80% les incidències relacionades amb els horaris. Nosaltres calculem, perquè tinc una ordre de magnitud, que al voltant de 50 persones equival a unes 1.000 incidències. D'aquestes 1.000 incidències, 200 són per malaltia i coses i accidents i no sé què, i les altres 800 són normalment incidències informacionals, que són allò, ¿cuántos días me quedan de vacaciones? O al final m'has dit que sí o que no. Això passa molt. Per tant, això costa molt d'atendre. Això és com la visita al metge. Tu quan vas al metge, és igual si el metge porta una hora, dos o tres o tot el dia, o si ha visitat 50 pacients, tu el que vols és que tu t'atenguin bé. Doncs si tu li preguntes a algú, escolta, em puc agafar el dijous de setmana que ve de festa? A mi m'és igual que m'expliqui la teva vida, jo vull que em diguis sí o no. Val? Doncs bueno, tot això el que fem és donar eines perquè puguin complir el registre d'aquestes peticions. També assistència a la presa de decisions amb urgències, etc. Disminució notable de la gent de l'àmbit de sistemes d'informació. Per exemple, la nostra solució està a internet, en el núvol, i no s'ha d'instal·lar res. M'he trobat diverses vegades, em costa molt que l'empresari entengui que un programa està en el núvol. Gràcies a que la tele i els mitjans en parla molt, però costa, vull dir que a la gent li costa. No? I això, ¿dónde me lo vas a instal·lar? I habla con mi informático a veure com funciona. No, escolta, això està en el núvol i tu no t'has preocupat de res i pagues per utilitzar-ho, no pagues per comprar-lo. No? Això és dur. Però per últim, l'estalvi més important, molt notable, és del temps de dedicació d'aquesta persona, que, torno a repetir, pot ser un company de la feina i que dedica una gran part del seu temps a gestionar aquestes peticions, a aquesta gestió contínua de transaccions informacionals i que afecta doncs, el clima laboral. Vull dir que hi ha molt mal rotllo i sempre tothom està emprenyat, etc. Clar, tot això són temes quantitatius que podem mesurar econòmicament. Clar, si una persona dedica 4 dies a la setmana a temes d'horaris, nosaltres hem trobat metges que només fan horaris, només. O sigui, tota la setmana sencera, els 5 dies, tots els dies, només es dediquen a gestionar els horaris del departament. Metges, Clar, si aquest metge només, en comptes de dedicar 5 dies, dedica un o un matí, la resta del temps cobrarà el sou que li toca, però per fer feina de metge. Però el sou el cobra igual, són només que ara està fent horaris. D'acord? Això té un cost terrible per la nostra societat. No? Clar, des d'un punt de vista qualitatiu, amb això acabem, clar, això en principi afecta la satisfacció. Jo crec que indirectament acaba afectant els diners, però com que és més difícil, aquí és molt difícil associar l'efecte amb la causa. Per tant, un dia algú contesta malament i tu quedes, ostres, aquest s'ha aixecat amb el peu esquerre, però és que potser està emprenyat perquè fa 2 setmanes li vas dir que no a un tema d'horaris, però és molt difícil associar una cosa amb l'altra i a més això només arriba a aquesta conclusió després de fer-li 50 preguntes, no? Però que sapigueu que això afecta el clima laboral. No? També afavoreix polítiques d'igualtat i de corresponsabilitat entenent que moltes vegades les primeres accions després d'una introducció d'un pla d'igualtat és la introducció de mesures de flexibilitat en l'horari. És una petició habitual, diguem-ne, que ha sortit abans també en l'exposició anterior. També aquesta sensació d'equitat, allò, la típica resposta és que sempre me passa a mi, sempre me dices que no a mi. Clar, si tu li dones estadístiques de quantes vegades ha demanat alguna cosa, quantes vegades ha dit que sí, quantes vegades ha dit que no, respecte també la comparativa respecte al departament, clar, tot això desapareix aquesta sensació d'equitat, o sigui, desapareix el conflicte completament, d'arrel. I a més, tot amb números, res d'opinió i tal. No? I ens hem trobat casos també de molts abusos per part de les empreses. I per últim, evidentment, la capacitat d'atraure talent i de retenir. Tenim alguna experiència en casos d'hospital, no sé si sabeu per les notícies, que surt la notícia de que hi ha falta d'infermers, no? Que hi ha pocs infermers i no sé què. doncs hi han hospitals que s'han donat compte de que una forma de competir entre els hospitals és mitjançant els horaris. Qui fa el pitjor horari d'una empresa? L'últim que arriba. No? Vivim en una època d'una esclavitud diferent, moderna, però diferent. No? L'últim que arriba té el pitjor de tot. No? O sigui, en una època en què hi ha falta d'infermers, li donaràs l'últim que arriba el pitjor horari de tots? Segur? Clar, hi ha gent que s'ha donat compte i està competint amb això. I clar, t'has d'espavilar. Jo tinc una anècdota també molt divertida, amb aquesta anècdota acabo, d'un cas també amb aquest hospital que està en el centre de Barcelona, que un dia vaig estar fent un projecte d'organitzar els torns i pensar nous torns diferents i tal, i quan vaig entrar estàvem reunits i parlant, i dius, és que estem preocupats perquè hi ha hagut una senyora, una infermera que fa molts anys, perdó, sí que la coneixem de tota la vida, que ens ha demanat el canvi de torn, diu fa el torn de nit, ha demanat el torn de matí, i li hem aprovat, i quan li hem aprovat ara ens diu que no el vol. I que, bueno, això no estan acostumats al que algú renunciï. I jo em vaig quedar allà, i quan ho va demanar? Diu, pues fa 7 anys que ho va demanar. No? I això ho diuen amb una naturalitat, amb una tranquil·litat, i jo ja, claro, és que en 7 anys... No? Clar, aquest és un altre dels problemes de la rigidesa estructural que tenim en la nostra societat, i és d'evitar aquesta sensació de que les teves necessitats van evolucionant al llarg de la teva vida, i no és el mateix la gestió dels usos personals del temps en 20 anys, que en 30, que en 40, que en 50, i això tenim moltes rigideses estructurals, però aquesta és una molt, molt important, que ara potser en el debat en podem parlar, però clar, això no pot ser, eh? Vull dir, aquest de dir, ostres, això per tota la vida, això no pot ser, eh? O sigui, aquest horari per tota la vida, això no pot ser. Doncs bé, hem parlat dels dos impulsors, dels sistemes d'optimització i de l'ús de les TIC, hem parlat d'avantatges qualitatius i quantitatius, i al final tot això es tradueix en uns resultats tangibles per a les organitzacions, que és el que interessa. Si tot això no servís per guanyar diners, no estaríem aquí. No estaríem aquí, així de clar. I per tant, això és el que hem de mirar. Hem de mirar augmentar la competitivitat i hem d'augmentar la qualitat de vida de la gent. I sempre m'agrada acabar amb aquesta frase de Steve Jobs, que diu, en moltes ocasions les empreses no saben el que necessiten fins que li ensenyes. Doncs bueno, espero que amb aquest tipus d'intervencions i de jornades doncs contribuïm a augmentar aquesta pedagogia i d'anar ensenyant de que hi ha una altra forma d'entendre l'organització del temps de treball. Així que moltes gràcies i fins la propera.